Hi ha 17 minuts, seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner, amb el Marcos Lamelas, amb l'Aida Martori i amb la Marc Alpena. Dèiem que estem en plena desescalada de les mesures de confinament pel coronavirus. Algunes persones fa mesos, però, que van estar ingressades. Per tant, ara és el moment de veure quines són les seqüeles que pot haver provocat la infecció en determinats pacients que van superar la malaltia, però que els hi ha deixat seqüeles. Els hospitals de Catalunya, diferents hospitals, fan un seguiment de les persones que es van infectar del virus i hi ha centres que han creat departaments concrets per fer aquest seguiment. Aquest és el cas, per exemple, de Mutua Terrassa, que ha engegat la unitat post-Covid per tractar els efectes negatius que hagi pogut deixar el coronavirus en persones que van estar malaltes. Aquesta unitat està integrada per especialistes de l'àrea d'atenció primària i hospitalària, i una de les cocoordinadores del projecte és la doctora Teresa Clanxet, directora de l'àmbit ambulatori de la Fundació Assistencial Mutua Terrassa. Doctora Clanxet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Departament de Salut recomana als centres sanitaris que es faci un seguiment, un protocol de seguiment dels pacients que han estat ingressats?
Sí, així és. Se'ns va recomanar que féssim aquest seguiment. La intenció, vam crear aquesta unitat que és funcional de pacients que han patit la malaltia, amb aquest objectiu poder diagnosticar i abordar posteriorment les possibles seqüeles que aquests pacients hagin pogut tenir. Llavors, la forma d'organitzar-se, principalment, segurament la majoria de centres faran unitats funcionals. En el nostre cas, que tenim Mutua Terrassa, té l'hospital, l'atenció hospitalària, té atenció primària, en la mateixa entitat ens hem coordinat fàcilment, entre totes les especialitats.
Quins especialistes s'inclouen en aquesta unitat? Perquè, clar, com més dies passen, més efectes secundaris coneixem de la malaltia. Al final, un té la sensació que hi ha d'haver especialistes pràcticament de tot.
Principalment per la freqüència de les seqüeles que estan apareixent o que es coneixen ja d'altres països, altres estudis que ja s'estan reportant i les que hem pogut anar detectant. En aquesta unitat funcional, els especialistes que participen són metges d'atenció primària, metges de família, pneumòlegs, cardiòlegs, digestòlegs, també de malalties infeccioses, per també tractar, si encara que en menor grau, alguna possible malaltia autoimmune, i també metges rehabilitadors i també de salut mental, tant psiquiatres com psicòlegs.
Hi ha algun altre virus, alguna altra malaltia que pugui implicar a tantes especialitats? Clar, quan els efectes secundaris estem parlant, perquè, clar, tots aquests són malalts que el coronavirus l'han superat.
Sí, tan global jo diria que d'entrada no. És a dir, en altres patologies també fem unitats de coordinació, potser de sistema nerviós de demències, que hi participen diferents especialistes, però potser no és tan variada com aquesta.
Perquè a nivell respiratori, per exemple, quines seqüeles pot deixar? Quin tipus de seqüeles s'estan trobant?
Sí, els pacients, sobretot, que han estat ingressats i han tingut pneumonies, per exemple, han estat amb tractaments de pressió positiva o han ingressat a la UCI o a plantes, poden tenir realment alteracions pulmonars cròniques, és a dir, fibrosis pulmonar. Això no vol dir que les persones que hagin tingut una pneumonia totes tindran això, ni molt menys. És una part petita, però que s'ha de detectar per ficar un remei i un seguiment, una rehabilitació respiratòria si cal, i detectar temps, aquestes possibles seqüeles. Però en la part respiratòria, que és la principal, diríem que és la principal complicació que ens podem trobar, com insuficiència respiratòria.
I a nivell cardíac, perquè, per exemple, conec el cas d'un malalt que ha superat la malaltia però que li han quedat unes arrítmies que no hi ha manera de treure-li.
Exacte. En el cas de... És menys freqüent, les alteracions seqüeles cardíaques són menys freqüents, però com es podrien manifestar? Com una insuficiència cardíaca. Una persona que s'ofega, l'origen està en el cor, perquè falla el cor. I també alteracions de l'electrocardiograma, que es poden detectar a la consulta del metge d'atenció primària o de qualsevol altre especialista, detecten alguna alteració, poden ser diverses, alteracions d'aquest electrocardiograma del ritme, que ja són etiquetades com a possibles complicacions de Covid i que s'hauran de valorar en el context d'una seqüela. També.
M'ha parlat d'afectacions neurològiques, sí. També de salut mental. Clar, tot aquest, tot els malalts com els hi arriben a vostès? A través del CAP o a través del mateix hospital que quan els hi dona l'alta els hi ofereix la possibilitat de seguir visitants? Com ho vehiculen, això?
Sí, com deia, que nosaltres som una mateixa entitat, nosaltres ja tenim les dades de les persones que han estat ingressades, ja sigui a UCI, a planta, o que s'han visitat amb diagnòstic, i llavors ja les hem majoritàriament, les persones que han tingut pneumonia, ja s'han sol·licitat la radiografia de tòrax de control, normalment vam concretar que fos a les 8 setmanes de la primera radiografia, per poder evidenciar, és a dir, que com majoritàriament les seqüeles són pulmonars, ja no hem esperat que el usuari truqui per veure si s'ha de controlar o no, sinó que hem citat a tots els pacients que han tingut, que tenim etiquetats com a pneumònia, ja l'hagin passat a l'hospital o al seu domicili. Llavors, és una consulta específica d'atenció primària que fa el seguiment, i en el cas de que la majoria, segurament la majoria, tindran solucionat el problema radiològicament, també es valoraran la clínica, que no hi hagi algun altre factor o algun altre símptoma d'alguna altra especialitat, globalment, perquè no es requereixi. Llavors, si en cas de que persisteixin les lesions, la radiografia de tòrax, es derivarà a la consultoria de pneumologia específica COVID. I si es detecta algun altre símptoma diferent, cardiològic, salut mental, doncs a la conseqüent especialitat específica, no? Llavors, totes aquestes derivacions, perdona, són preferents. És a dir, que tant si... Vull dir que la derivació serà preferent. Es dona preferència a visitar aquestes possibles seqüeles.
Ara hi ha molta gent que està descobrint que ha passat el coronavirus o bé sense símptomes, de manera asimptomàtica, o de manera molt lleu. Òbviament hi ha d'altres que l'han passat molt, molt greu i que han necessitat estar hospitalitzats. Les seqüeles són només per la gent que ha patit la malaltia de manera greu o algú que l'ha passat de manera lleu també pot tenir alguna d'aquestes seqüeles?
Home, el més freqüent és que la persona que hagi requerit un tractament hospitalari sigui la persona que tingui la seqüela. Però qualsevol persona que hagi passat, inclús no hagi tingut la confirmació per un test, però hagi passat una clínica respiratòria i un possible Covid en el seu domicili i presenti qualsevol dels símptomes que no tenia abans d'aquell episodi, s'haurà de valorar igualment per la metge d'atenció primària i el metge decidirà si allò pot tenir alguna alteració o no, amb alguna prova, una radiografia, una analítica, qualsevol alteració analítica de laboratori que pugui haver-hi, pues es podrà valorar igual, però és molt menys freqüent que si la clínica, que el 80% la clínica ha sigut lleu, amb la qual dels casos que hi ha hagut, amb la qual aquests no haurien de tenir pràcticament seqüeles. Però davant del dubte, pues es consulta el seu metge de capçalera d'atenció primària, que valorarà si aquell símptoma ha aparegut després i pot tenir una relació, s'ha d'investigar més o no.
No sé si l'Aida, el Marcos, l'Empar o la Mar tenen alguna pregunta per la doctora Clanchet.
Jo tenia una consulta.
D'una en una. Aida i després Mar.
Anava bé, com vulgueu. No, que aquesta malaltia, evidentment, doncs n'estem aprenent, on esteu els professionals, intentant aprendre de manera molt ràpida. També s'està intentant generar un coneixement al voltant de tot això. I jo voldria saber aquest seguiment de les seqüeles que esteu fent des de Mútua de Terrassa. No sé si hi ha algun ens o algun espai de trobada entre els diferents hospitals per socialitzar tot aquest coneixement, o fins i tot si hi ha col·laboració doncs, a nivell estatal o fins i tot europeu per una mica posar en comú el que s'està veient en relació a les seqüeles que pot deixar aquesta malaltia, aquest virus del Covid.
Sí, a veure, per suposat, nosaltres acabem de començar, imagino que tots els altres centres igual, i com hi ha referents per una banda, pues sí, evidentment, diguéssim que cada especialitat pues ja té comitès que ja existien, per com habituals de seguiments de patologies. Ara incorporem una nova malaltia que requerirà pues, d'aportacions d'estudis en les societats científiques de cada especialitat, de cardiologia, de neurologia, totes estan actives i compartint dades. A banda, s'estan fent molts estudis, assajos clínics i estudis descriptius, inclús, que es publicaran a revistes d'interès i que també podran donar més llum pues, a aquesta malaltia que, evidentment, no coneixem tan bé com voldríem, no? Però segurament en els propers mesos acabarem de tenir més informació, no?
Jo volia preguntar per dos aspectes. Un, que ara sembla que estan començant a sorgir molts de gent que està patint seqüeles en forma de trombosis i de problemes de coagulació de la sang, i això em crida una mica l'atenció, perquè sembla que en principi es va dir molt això de que en principi afectava més pulmons que altra cosa, però que després s'ha posat de manifest això. I l'altre és el paper de la medicina primària amb això, és a dir, hi haurà involucració també d'altres col·lectius professionals, tipus fisioterapeuta, infermeres, és a dir, a un nivell més de base, més potser accessible a tothom que no hagi d'anar a una unitat especialitzada, però que potser sí que necessitaria un reforç després d'haver estat malament?
Bueno, en relació a la primera pregunta, és cert que sobretot al pulmó, la malaltia, pues, hi ha presència de microtrombos, que són pues, això, com coàguls pulmonars, i que, tot i que, perquè és una malaltia que ha cursat amb més o sigui, més coagulació de la normal, per entendre's, no? Per parlar així. Uh-huh. Clar, llavors, l'embolisme pulmonar és relativament freqüent en gent que ha patit i que ha estat ingressat, no en general. Però sí que és cert que no tenim... hi ha gent que ho ha patit, pues això, al mes de tenir l'ingrés. Bueno, estem recollint totes les dades per poder tenir més descripció, però sí, és una complicació. Per tant, davant de qualsevol ofec, una situació que no és habitual, s'ha de consultar i acabar de desbrinar el motiu d'aquella clínica. En quant a la presència de fisioterapeutes i que poguessin donar suport a l'atenció primària, pues, bueno, ja hem fet un paper i continuem fent un paper, penso que rellevant i, evidentment, complementari a l'hospitalari, per suposat, però i és en conjunt que funcionem. Evidentment, des de lo que és, si parlem de rehabilitació respiratòria, pues, perquè és la que més rehabilitació necessitarà el pacient que ha passat un Covid pel fet que el pulmó és l'òrgan més afectat, pues, pues, bueno, amb aquesta unitat ja es s'enviarà a la persona a rehabilitació respiratòria. Nosaltres en els nostres centres tenim rehabilitació, en alguns dels nostres centres d'atenció primària. Per tant, ho tenim força connectat, no en tots, però que tenim l'opció d'enviar-los i, com hem dit abans, pues, he dit abans, és preferent, pues, hauríem de tenir pues, a l'abast fàcil.
Doncs és un dels exemples de com els nostres hospitals, la nostra atenció hospitalària i també la primària s'està adaptant a la nova realitat. Primer va ser necessari fer front a l'emergència sanitària que implicava el tenir desenes, centenars de nous contagiats que entraven als hospitals pràcticament cada dia, i ara d'una banda cal mantenir un espai per si hi ha alguna mena de rebrot, però també anar recuperant la vida normal dels hospitals i també obrir, com per exemple ha fet Mútua de Terrassa, una unitat com aquesta anomenada post-Covid, en el qual es fa front a les seqüeles que ha deixat aquesta malaltia a tots els malalts que l'han passada a través de l'hospital o amb els casos més greus a casa nostra. Ho hem comentat amb una de les seves cocoordinadores, la doctora Teresa Clanchet. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Gràcies a vosaltres.